Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. El conveni de l'Ajuntament amb el Consell Comarcal per la recollida de gossos perduts o abandonats a l'Escala porta encara cua. La darrera ha estat l'encreuament d'opinions entre el president de la Protectora de Figueres i la portaveu d'Esquerra Republicana a l'Escala, Edna Estrems. El primer, Alberto Márquez, demana la dimissió de la portaveu de la formació republicana. Serà el tema que tractarem a la portada de l'informatiu local d'avui, el que podeu escoltar d'aquí a just una hora, al punt de les 6. Un informatiu on parlarem també de les obres que s'han iniciat aquesta setmana per refer la teulada del pavelló municipal de l'esport, molt malmesa amb el pas dels anys, sobretot per la corrosió que provoca la celebró de mar, però també i especialment per l'acumulació d'excrements de gavians. Després que els treballadors del pavelló anessin arranjant els problemes que anaven sortint fins ara, finalment s'ha optat per fer-hi una actuació global. Comentem a l'informatiu d'avui també la nova iniciativa de la biblioteca d'obrir un grup de lectura infantil. A banda dels dos grups de lectura d'adults de novel·la i el grup de teatre, s'obrirà doncs ara aquest quart d'infantil. Les inscripcions ja són obertes fins al 15 d'octubre. La primera sessió està programada pel 13 de novembre. La primera obra a comentar és L'illa de Paidonèsia. Esports. Aquest cap de setmana tots els equips seniors de l'Escala juguen fora. El de futbol ho fa al camp del Mollet, un equip que, com l'Escala, té 6 punts a zona mitja de la classificació. 2 victòries i 2 derrotes. El sènior masculí de bàsquet visita la pista del Vall del Terri i el Superdivisió de tenis de taula, segon desplaçament consecutiu en aquest inici de Lliga, diumenge juga a la pista del Pontevedra. L'agenda d'activitats és pràcticament monopolitzada per la festa de l'Anxova, actes previs demà dissabte, actes principals el diumenge, amb clausura també de la ruta de l'etapa de l'Anxova, i meteorològicament parlant, Sergi Corral ens apunta com avui tenim una diada de més sol i el cap de setmana serà uns dies de cel més variable on els núvols no acabaran de fer net, no acabaran de desaparèixer. Això pel que fa a l'actualitat. Ara us deixem amb el Far, segona hora d'aquest magazín que elaborem conjuntament 5 emissores de mar. En aquesta segona hora, connexió amb Galícia, trucada al president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors Gallecs. A l'interactiu, entrevista amb el PESCONEC, trucada a Nadia Moalla, responsable de projectes i innovacions de CEPESCA. I ja en la recta final, l'agenda del cap de Serpeix. Avui sabrem com ha anat en una de les confraries del Tarragonès. Ara, doncs, al Far, a les 6, l'actualitat local i els esports, a les 7, l'actualitat nacional amb el Next Vespre, amb les veus de l'Ali Giné i Montse Manent. A partir de les 8, els musicals per aquest ordre, Mistures i Connexió Eclèctica. A partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera, l'informatiu i, altra volta, els esports en zona mixta. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Darrera hora de la setmana del Far. Encetem el que és la darrera hora abans de marxar de cap de setmana. Un cap de setmana que probablement es viurà amb molta intensitat pre-resolució. De fet, ens situem en una setmana que política i socialment serà molt, molt, molt intensa. Veurem si finalment hi haurà sentència del judici de l'1 d'octubre o no. Veurem si finalment hi ha vaga general o aturada de país o no, i veurem en què queda la convocatòria feta pel sindicat d'estudiants. Recordeu que des del dimecres el sindicat d'estudiants convoca les mobilitzacions. Dimecres, dijous i divendres els estudiants del nostre país estan convocats a manifestar-se. Nosaltres, per cert, dimecres, si no hi ha res que ho faci canviar, serem al Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Serem al Moll de la Fusta, al passeig del Moll de la Fusta, allà al costat de l'estàtua de Colom, per explicar-vos el que passi en aquest Saló Nàutic, i que passarà, sens dubte, per la presentació del programa Esport Blau, del qual ahir us en parlàvem, gràcies als companys de la base nàutica d'Arenys de Mar, on a més es parlarà de sostenibilitat, es parlarà de navegació, i on els industrials i les empreses presentaran les seves novetats i els seus productes als visitants que s'hi vulguin apropar. Nosaltres serem allà per explicar-vos-ho i per compartir amb vosaltres aquestes dues hores de ràdio cada tarda. Per tant, política, sentències, reivindicacions, salons nàutics i pesca. Molta pesca és el que ens ocuparà segur els propers 8 dies, però abans completem aquesta setmana.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Los viernes nos gusta ir a Galicia, conocer las novedades, lo que preocupa en una tierra tremendamente dinámica por lo que hace referencia al sector pesquero. Y es que allí hay gente importante como José Basilio, presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. José Basilio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. De todas formas os digo, para venir a Galicia es bueno el miércoles, el jueves, el viernes, el lunes y el domingo, cualquier día.
Toda la razón, pues no nos lo dirás dos veces, que nos vamos para allá, que ganas hay y muchas.
Sin problema, cuando queráis, seréis bien recibidos.
Pues ya lo liaremos esto. José, que nos quedamos el otro día, un tema que esta semana ha salido en alguna conversación y que nos quedamos con ganas de saber más sobre toda esta polémica que se está generando alrededor de la habitabilidad de los barcos entre los armadores y la Unión Europea, que tienen visiones diferentes de la aplicación de la norma, ¿no?
Es correcto eso de la diferencia de aplicación de la norma. Nosotros tenemos clara, salvo en pesquerías muy concretas, y no voy a hablar de ninguna, pero todo el mundo que es de la pesca sabe a cuál me refiero, tanto GTs, que es la capacidad del buque, como los kilovatios, la potencia, eso no debe considerarse como una capacidad extractiva. Nosotros entendemos que, salvo en algunas, en una pesquería en concreto, tanto las GTs como los kilovatios son seguridad. Las GTs es habitabilidad, es un mayor porte de un barco para poder tener más comodidad para la gente que puede pescar, y los kilovatios, que es la potencia que utiliza, es seguridad para que en caso de mal tiempo pueda llegar más pronto a tierra y que no lo coja el mal tiempo en el mar. Claro. Estamos teniendo una cosa en cuenta: tenemos horario de salida y horario de entrada en todo el litoral español, prácticamente en todas las pesquerías, y en muchos casos tenemos incluso cuotas de peso, con lo cual considerar kilovatio como esfuerzo pesquero o GTS es un poco surrealista, y ahora encima que nos ponen encima de la mesa la disyuntiva de la necesidad de más capacidad para la habitabilidad, y es una capacidad que no tenemos porque no nos deja tener.
Es aquello de que lo hemos vivido o lo estamos viviendo en otros ejemplos, el pescador por definición es un delincuente, y a partir de aquí vamos a hacer que no lo sea o que no lo parezca, ¿no? En vez de ser al revés, ¿no? Es decir, vamos a intentar que esta gente pueda descansar, tenga unos motores que garanticen llegar a puerto. No, ustedes son malos por definición, es decir, los van a utilizar para pescar más, y cuando tengamos las medidas para comprobar que no lo hagan, entonces ya les dejaremos tener un poco más de seguridad. Esa es la base.
Correcto. Dicho de otra forma, la presunción de inocencia en España existe en todos los habitantes y en todas las actividades menos en la pesca. En la pesca eres presuntamente culpable hasta que demuestras lo contrario.
Pues, sí, pues ya cansa el temita, ¿eh? Esto es como lo de las cámaras y los descartes en el caso del Mediterráneo, ¿no? Es decir, ya es lo último, que los caballos de potencia sean utilizados para pescar más cuando te están diciendo que no, o poner cámaras que se controlan desde Bruselas para comprobar que los descartes no se hagan cuando te dicen que no se están haciendo. Uf, ya es lo último.
Pero con los descartes podríamos hacer un programa monotemático, porque yo tuve la oportunidad de estar en Bruselas con Joao Aguiar, que le pedí, por cierto, agradezco la premisa para y la rapidez en la concesión de la reunión. Yo le pedí una reunión para hablar de descartes y tardó solamente un mes en darme la reunión. Y yo le hice dos preguntas al principio. La primera es, ¿usted cree de verdad que la obligación de desembarques nos va a hacer llegar más rápido al rendimiento máximo sostenible, al famoso RMS? Y me dijo no. Y le dije a continuación, ¿y usted cree que esta obligación de desembarque nos va a hacer más sostenible la pesquería? Y me dijo no. Y dice, entonces, ¿para qué sirve la obligación de desembarque? Si además con otra particularidad, con el hambre que hay en el mundo,
sí, señor,
tristemente, los descartes, está prohibida su venta para consumo humano. Entonces, ¿para qué? ¿Qué lobby ha sido tan listo para obligarnos a los descartes? Quitando al famoso cocinero inglés,
sí,
que ha sido el que ha iniciado todo esto. Por cierto, ingleses que se marchan el 30 de octubre si no hay ningún remedio. Con lo cual, bueno, al final otros nos crean el problema y al final lo resolvemos los que nos salvamos.
Sí, señor.
Es complicado.
Toda la razón del mundo. Y veremos lo del 30 de octubre cómo acaba. Oye,
correcto.
Por cierto, esta semana, dos jornadas hablando de temas como tan interesantes e importantes como el total admisible de captura, los tags del 2020 de las especies pelágicas, ¿no?
Sí. Hubo esta semana, yo asistí a una reunión del Consejo Consultivo de Pelágicos en La Haya, en Holanda, y paralelamente en Madrid, en la sede del ICAT, hubo una sesión del SCRS, que son los biólogos del ICAT, para pelágicos. Como siempre, dos de cal y una de arena. Nos dan una previsión de aumento del 19,7% para caballa, pero nos recortan el 40,2% en jurel y la bacaladilla queda ahí un poco en el aire. Entonces, bueno, una de cal y dos de arena, y de lo que ellos recomiendan a lo que se decida en el Consejo de Ministros Europeo, que será los días 16 y 17 de diciembre en Bruselas, haya alguna diferencia. Nos favorezca evidentemente la caballa, porque se ha demostrado ya el año pasado que teníamos más caballa, podíamos pescar más de lo que nos dijeron, y en jurel que el recorte sea menor o que sea igual que este año.
Aquí la historia es cómo hacen los estudios científicos, es decir, qué metodología utilizan para llegar a la conclusión de que se debe subir o bajar el esfuerzo pesquero, la cantidad de extracción.
Correcto, pusimos encima de la mesa más ese problema, porque para diferentes pesquerías se utilizaban diferentes métodos de cálculo. Entonces preguntamos a ver por qué había diferentes métodos de cálculo para diferentes pesquerías, a ver si es que la pesquería no se comportaba igual o cuál era el motivo para esa diferencia. Estamos esperando a que Manuel Acevedo, que es la persona que entendemos que es la experta en el tema, nos aclare esa duda y luego hablaremos.
Pero es muy curioso, ¿eh? Es decir, a ver, utilizamos el método que más nos interesa. Esto es como hacer las normas y nosotros mismos las trampas, vamos.
Correcto. Además observamos una cosa a mayores, y es que las organizaciones no gubernamentales, cuando se habla de bajar, se apuntan al carro. Cuando se habla de subir, ya no se apuntan tanto al carro. Son un poco más cautos. Entonces, bueno, yo decimos que tengan una postura, pero que tengan una postura siempre ecuánime. Si es para subir, es para subir. Si es para bajar, es para bajar.
Oye, ahora voy a hablar de un proyecto muy interesante que bueno, que ha promovido Cepesca, ¿no? De hacer que los pescadores y los científicos trabajen conjuntamente, cosa que me parece muy, muy bien. Pero que al final acaba cargando a los pescadores de unos trabajos, unos compromisos que van mucho más allá de lo que habitualmente o de lo que históricamente habéis hecho, ¿no?
Pero mira, tenemos un trabajo por delante importante. Yo he visto como en Galicia en los años 80, 90 empezaban a embarcarse los biólogos a bordo, los científicos a bordo de los barcos.
Sí.
Y entonces empezaron a haber cuotas de pesca y creíamos que los biólogos eran los que nos sacaban las cuotas de pesca y los hemos echado de los barcos. Tristemente hemos comprobado que estábamos equivocados. Un buque oceanográfico es más, hemos obligado a la administración española a hacer buques oceanográficos con un coste importante. Entonces ahora el buque oceanográfico va a hacer las campañas y, por no molestar, llama a los barcos profesionales y les dice ¿en qué situación estás pescando? Y los barcos dicen en tal latitud y tal longitud. Entonces el barco oceanográfico hace prospecciones alrededor de donde pescan los pescadores profesionales. Consecuencia, ellos dicen lo que pescan, pero no pescan lo que realmente hay en el mar, porque donde está realmente el pescado es donde está el pescado profesional. Entonces, tenemos que dar marcha atrás, decir que hemos tenido la culpa nosotros de echar a los científicos de a bordo, y tenemos que decir que donde está el pescado realmente es donde nosotros estamos, y volver a traerlos. Tenemos un problema, que hay unos barcos que tienen un coste, que son los buques oceanográficos, se llame Miguel de Oliver, se llame como se llame. Entonces, hay que volver a convencer a los científicos que, aunque tienen unos parámetros diferentes y hacen un recálculo de que lo que ellos pescan no es lo que realmente hay, porque no pescan donde está realmente el pescado, hay que traerlos otra vez a nuestros barcos y que vayan a bordo de buques pesqueros profesionales para saber realmente lo que hay.
José, siempre es un placer hablar contigo. Oye, buen fin de semana, sabias palabras, nos hablamos el próximo viernes. Un abrazo.
Cuando queráis, lunes, martes o viernes, cuando queráis vosotros. Siempre un momento, acuérdate.
Venga, pues, hecho.
Un saludo a todos.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Pues sabias palabras las de José Basilio, tomando este mea culpa sobre una cuestión que, bueno, que le hemos querido proponer en base a lo que vamos a hablar ahora, y es que se crea un proyecto para desarrollar en el marco de Pesconec una mayor colaboración entre pescadores y científicos para que los científicos enseñen a los pescadores. Tomen datos que luego sirvan a los científicos. Explicado muy por encima, yo creo que Nadia Moalla, responsable de proyectos de innovación de Cepesca, nos lo contará mucho mejor. Nadia, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Primero de todo, ¿escuchabas lo que nos estaba contando José Basilio ahora desde Galicia?
Basilio, sí, lo estaba escuchando.
¿Qué te parece?
Pues que tiene razón, que yo creo que nuestro proyecto viene un poco a responder ese giro que está dando el sector cuando se da cuenta que realmente los científicos son también los aliados, y este proyecto responde un poco a eso, a volver a tender puentes y a crear confianza entre el sector y colectivo científico para una mejor gestión de la pesca y de los recursos marinos.
El proyecto, exactamente y bien explicado, ¿en qué consiste, Nadia?
Mira, el proyecto, que tengo que decir que lo realizamos con el apoyo del programa Pleamar, fondos marítimos gestionados por la Fundación Biodiversidad, tiene tres objetivos fundamentales. Uno es crear una sinergia entre, como ya he dicho, entre sector y colectivo científico, y en este caso tenemos como socio con la institución de referencia, que es el Instituto Español de Oceanografía. Por otro lado, es transmitir buenas prácticas e intentar integrar la ciencia pesquera a través del automuestreo en los barcos de la flota. Y por último, es un desarrollo de actividades de transferencia científica a través de 4 seminarios que vamos a realizar entre este mes de octubre y de noviembre en diferentes puntos del Caladero Nacional. Entonces, en definitiva, lo que pretendemos es, por un lado, crear una red de trabajo entre representantes de las diferentes flotas que puedan transmitir sus necesidades a científicos del IEO. Por otro lado, como ya decía, estos seminarios de transferencia. Y por último, ese piloto que comenzamos la semana pasada para el automuestreo y la formación de los pescadores en una buena recogida de datos, que es fundamental.
De hecho, los pescadores a menudo dicen que los datos que se ofrecen no coinciden con la percepción que ellos tienen de su día a día, ¿no? Entonces, con este proyecto, bueno, pues se intenta combatir esta doble visión.
Claro, yo creo, por un lado, que hay muchísimo desconocimiento yo creo que es un desconocimiento bilateral. Yo creo que el sector en general y la sociedad desconoce la enorme labor que realizan los científicos, en este caso del IEO, que cada vez además tienen menos recursos. Ellos desarrollan el Programa Nacional de Recopilación de Datos, que coordina obviamente la Secretaría General de Pesca, y hay un trabajo científico detrás de ello intensísimo, de muestreos a bordo, en lonjas, etcétera. Entonces esto se desconoce y con este proyecto intentamos pues explicar también cuál es la labor del científico. Y luego, por otro lado, es verdad que a veces que los científicos, no todos, pero algunos, están muy centrados en su actividad, que es muy 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 intensa, está muy delimitada, y les cuesta, yo creo, también a veces entender la realidad del pescador que sale al mar y que ve que hay factores que están afectando a su stock y que a veces estos modelos pues no explican lo que ellos ven en la mar, ¿sabes?
Entiendo. Mira, déjame saludar, que nos está escuchando, Beatriz Guijarro, que es coordinadora del Programa Mediterráneo del Área de Pesquerías del Instituto Español de Oceanografía. Beatriz, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, trabajar conjuntamente con los pescadores, como decíamos ahora con Nadia, para acabar teniendo entre todos o generando entre todos un único discurso, ¿no? O una única visión.
Bueno, es que yo creo que el objetivo es común de pescadores y de científicos. Al final lo que queremos es ver cómo están las poblaciones para intentar ir hacia una pesca lo más sostenible posible. Y esto es una cosa que creo que nos interesa a todos, no, ya digo, no solo pescadores y científicos, sino también a los consumidores y a todo el mundo, que es realmente el objetivo final de nuestros trabajos.
Hoy pensaba, reflexionando sobre esta conversación que estamos manteniendo, que en otros ámbitos no se produce esta relación entre científicos y profesionales del ámbito, ¿no? Y he concluido pensando que, un poco lo que decía José Basilio, ¿no?, que es que trabajar en el mar es muy caro. Se necesitan buques, se necesitan medios, se necesitan equipos, y teniendo la posibilidad de llegar a un acuerdo con los que se pasan muchas horas cada día, pues seguramente nos ahorraremos muchos recursos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque además un poco lo que ha comentado, nosotros recogemos una gran cantidad de información, recogemos por un lado información a través de campañas científicas. Yo he estado escuchando la conversación que has tenido con José Basilio, y es verdad que a través de buques oceanográficos realizamos campañas científicas. También recogemos información del sector pesquero, es decir, tenemos observadores en toda la costa mediterránea en este caso, bueno, también en otras áreas, pero en la zona que yo coordino, que recogen esta información, pero al fin y al cabo es una información que no es tan completa como la que podríamos obtener en haciendo muestreos como el que ahora el proyecto piloto que estamos desarrollando, que es lo que se llama el automuestreo, que es implicar más a los pescadores en la misma toma de datos, que al final nos llevará a tener una información más completa y más real de lo que está sucediendo ahora mismo en el mar.
Nadia, supongo que la se ha recibido la propuesta bien desde el sector, ¿no?
Sí, sí, de hecho contábamos con unos representantes de la flota de Esperco del Mediterráneo que nos pedían realizar este proyecto. Es decir, ellos ven que hay cambios en el stock y pedían que incorporásemos este muestreo a bordo y para conocer y para proporcionar datos complementarios a los que ya existían. O sea que la respuesta ha sido muy buena. Ojalá podamos ampliarla en otros barcos de la flota.
Aquí hay que poner también el acento en el cambio que ha tenido que hacer el pescador. Leía un informe sociocultural hace unos días sobre el sector de la pesca que evidenciaba esto precisamente, ¿no? Que hace 15, 20 años el pescador había llegado al oficio básicamente en muchos casos por tradición familiar y a edades muy tempranas y con estudios muy primarios. Y esto está cambiando. El pescador cada vez está más formado, tiene más conceptualizado o tiene más claro el concepto empresa, el concepto rendimiento, y además llega con mayor preparación económico-cultural para llevar a cabo su trabajo.
Efectivamente, yo creo que los tiempos están cambiando, las actividades marítimas y pesqueras cada vez están más profesionalizadas, la llegada de las nuevas tecnologías y sobre todo la concepción de que vivimos en un entorno globalizado y nuestros recursos se ven afectados por múltiples factores. Entonces yo creo que hay que estar, tener una mente abierta y estar al tanto de cualquier factor que pueda afectar a tu actividad.
Beatriz, ¿tenemos suficientes científicos como para poner uno en cada barco o no? Sí.
Tenemos personal formado y que se podría formar para prácticamente ir en cada barco. Lo que el problema es que probablemente no hay recursos que permitan financiar este trabajo, porque realmente cada vez hay más personal que se puede especializar y nosotros trabajamos mucho en líneas de formación de personal a través de becas de investigación, etcétera, etcétera. Pero es verdad que al final pasa un poco como en otros sectores, que la gente ve que no hay una salida clara, que es muy difícil trabajar en esto porque es muy difícil tener trabajo durante varios años seguidos y hay mucha gente que se cansa. Es verdad que sería la situación ideal, pero bueno, también la ciencia está para aplicar estadística y aplicar un muestreo. No necesitamos probablemente un científico en cada barco. Necesitamos simplemente un científico en cada barco que nos represente al resto de los barcos.
Vamos a hacer una cosa. Me quedo con esta idea, Beatriz. Nos paramos 3 minutos y seguimos luego. No colguéis.
Ràdio La Scala.
La xarxa.
Som com som i així seguirem sent. I així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Perdrem totes les apostes, no trobarem mai respostes, però seguirem preguntant-nos tots els perquès. Esperarem sempre el bon temps, però quan vulguem començar a caminar, tan sol serà la pluja qui vulgui acomiadar-se. Som contradictoris, som irrepetibles, som com som. I així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent. Enyorarem el passat, però no voldrem tornar enrere. Evitarem fer cap drecera, però no seguirem cap camí marcat. Escriurem més de 1000 cançons que mai cantarem a ningú. Guardarem en un calaix i oblidarem les seves notes. Som contradictoris, som irrepetibles, som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som i així seguirem sent. Hey! Du-du-du-du-du-du-du. Podem fer tot el que sempre hem volgut fer, desfer-nos de qualsevol pes. Oh, som com som
així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent. Som com som, i així seguirem sent.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ella, responsable de proyectos e innovación de Cepesca, y con Beatriz Guijarro, coordinadora del programa mediterráneo del área de pesquerías del Instituto Español de Oceanografía. Con ellas hablábamos del proyecto PESCONNECT, que consiste en que científicos y pescadores trabajen conjuntamente en la investigación de los mares y los océanos. Y antes de llegar a la parada de Imedia, Beatriz hacía referencia a la financiación del proyecto. Y ahí es donde tocamos las teclas gordas. ¿Quién lo financia esto y para cuánto tiempo hay financiación?
Bueno, creo que puede contarlo mejor Nadia.
Pues venga, Nadia, va, te toca.
Sí, no. Como decía al comienzo, este proyecto está enmarcado dentro de del eje de creación de redes y lo financian el programa Pleamar, que son fondos europeos marítimo y pesquero, a través de la Fundación Biodiversidad y el Ministerio para la Transición Ecológica. Es decir, que el proyecto lo que se financia es la creación de la red. Sin embargo, el objetivo, la sostenibilidad del mismo, supone que esta formación de pescadores tendría que ser autofinanciada por el propio sector, si decidiese continuarse con ello y ampliarse. Eso sería nuestro escenario ideal. Cuando hablabas de la profesionalidad del sector, bueno, nosotros a medio largo plazo idealmente visualizamos un sector que sea capaz de invertir en ciencia pesquera. Eso sería magnífico.
Ya. Bueno, yo si queréis puedo añadir una cosita, que es que, desde lo que ha comentado también Nadia antes, que en el IO realizamos el seguimiento de las flotas pesqueras a través de fondos europeos, de los fondos FEN, en el Programa Nacional de Recopilación de Datos Básicos. Sí. Que este programa europeo nos permite recoger de manera continua información de las flotas. Es decir, el proyecto PESCONNECT es como una ampliación de ese trabajo que se hace, o sobre todo intentar explorar nuevas vías de obtención de datos, porque es verdad que nosotros contamos con observadores a bordo que van continuamente, pero hay otras vías de obtener información, y una de ellas es este proyecto piloto que estamos haciendo ahora, que es contar con el apoyo de los propios pescadores para la recogida de información científica.
Es un proyecto no solo interesante e imprescindible, sino de futuro. Ojalá las administraciones y alguna empresa lo vea de la misma manera, ¿no? Porque no solo tengan que pagar los pescadores, que entre las cuotas, la reducción del esfuerzo pesquero, los descartes, los no sé qué, y el precio del gasoil, ya solo falta que se tengan que pagar las investigaciones. Ya, ¿no? No sé si me estoy precipitando.
Bueno, si me permites, Beatriz, sí. Bueno, no se trata de que evidentemente la investigación, como bien decía Beatriz, está financiada a través de fondos FEM, proyecto europeo coordinado por la Secretaría General de Pesca, donde el Instituto Español de Oceanografía es el principal ejecutor de este programa. A lo que yo me refería es que y que ha comentado Beatriz, es que efectivamente hay una serie de datos alternativos, uh-huh. Y bueno, esos datos siempre es positivo buscar financiación pública, pero no descartemos que quizás a medio o largo plazo pueda haber incluso una financiación privada. Es decir, no se trata de asignar mayor responsabilidad económica en los pescadores, que efectivamente, como bien dices, ya tienen bastante. Sin embargo, se trata de ampliar un poco las opciones y explorar qué posibilidades hay. Es obvio que en un escenario 3, 5, 6 años se va a necesitar un apoyo externo, pero en otros países ya se están creando redes de colaboración industria y científicos y están funcionando bien.
Pues venga, vamos a darle un empujón al proyecto y a ver si creamos la red y lo, sobre todo que tire para adelante el proyecto y que permita, bueno, pues este discurso de futuro, ¿no? De sostenibilidad y de recuperación en los esfuerzos pesqueros y en la actividad pesquera de nuestros mares y nuestros océanos. Ha sido un placer, Nadia, responsable de proyectos e innovación de Cepesca. Estamos en contacto, un beso muy fuerte y mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Beatriz Guijarro, muchísimas gracias, coordinadora del programa Mediterráneo de l'Àrea de Pesqueries de l'Institut Espanyol de Oceanografia. Moltíssimes gràcies i bona feina, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Fins la propera, a reveure.
Adéu, bona tarda, gràcies.
Doncs així ho hem vist i així ho hem explicat. Ara, tant de bo això tiri endavant i puguem seguir parlant amb moltes vegades i sempre amb clau positiva. Bé, en clau positiva això de la pesca, perquè el que explicarem ara molt positiu no és. I és que enèsima petició de dimissió del conseller Josep Bargalló, conseller d'Ensenyament, en aquest cas per unes declaracions que ja escoltàvem ja en el programa i que avui volem valorar amb el responsable, amb el portaveu del sindicat Usted que Estés, Ramon Font. Ramon, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Si et sembla, escoltem quines eren exactament les paraules del conseller Bargalló.
Es queden sense funcionaris per primer lloc. Si no són funcionaris, hi ha un tant per cent de funcionaris que estan apalancats de puta mare.
Doncs aquestes eren les paraules per les quals s'ha demanat novament la dimissió.
Doncs sí, la veritat és que han sortit aquestes paraules, però va deixar anar unes quantes perles més. I clar, ja només faltava això, no? La manca de respecte. No? No sé si sap com es pot apalancar una persona amb 30 alumnes d'ESO a classe, doncs és complicat, fins i tot una mica incòmode, no?, apalancar-se, com no estiguis actiu, se't menja en viu, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, han estat unes declaracions molt desafortunades. També va fer declaracions sobre el decret de plantilles, va dir que això de la democràcia als centres, que qui manava ell i que qui no li agradés anés a treballar a la privada. Clar, si aquesta és la república que volen fer amb l'educació, doncs et tirarem més a una república bananera que no pas a una altra cosa, perquè amb un professorat submís, massell i pilota que no pugui dir res i que hagi d'estar al servei del que li ordena el poder, no? Doncs justament la funció pública es va inventar per això, perquè no s'hagués de canviar cada cop que canvia el govern i perquè hi hagués independència, no?, política, i per això es selecciona així, igualtat, mèrit, capacitat i transparència, i no amb entrevistes i des de dalt com ho vol fer ell.
Hi ha un fet que, pels que no hagin vist les imatges, és molt curiós, i és que aquestes declaracions, que no són declaracions, de fet és una conversa que manté amb un grup de manifestants del professorat que estan manifestant-se al carrer, i que ell... Bueno, estic convençut que no sap que l'estan gravant. És a dir, és aquella cosa que fora de càmeres tinc un discurs i davant de càmeres em mantinc un altre de políticament correcte.
De totes maneres, era un comitè de benvinguda de delegats de la Junta de Personal de tots els sindicats de les Terres de l'Ebre i crec que també es mereixen un respecte, no?, quan estan parlant, perquè són funcionaris dels que parlen, són docents dels que estan parlant, i la veritat, així va sortir. El que vam difondre ahir va ser el comunicat de la Junta de Personal de Terres de l'Ebre, que tota la Junta en bloc demana la dimissió, no només l'USTEC, la UGT també s'hi ha sumat a demanar la dimissió, però tota la Junta de Personal de Terres de l'Ebre, que és molt plural, doncs ha demanat la dimissió. Clar, no eren uns manifestants que anaven allà, eren representants del professorat, que de fet amb un manifestant els ja tractava el mateix respecte, però
sí, sí.
Vull dir, la benvinguda li donaven representants del professorat a les Terres de l'Ebre, als 2.500 docents i crec que algun més que hi ha allà en aquell servei territorial.
Aquí el que ja és, s'ha demanat la dimissió, de fet no és la primera vegada que se li demana i encara està com a màxim responsable del departament. Si finalment no plega, la qüestió serà com, és a dir, amb quin ànim es va a la propera reunió sabent que el conseller el que pensa és això?
Bueno, s'han carregat dos directors generals, que això era una pràctica, per exemple, era normal amb Stalin. Per exemple, l'estalinisme, doncs el que feia quan el poble estava emprenyat, agafava quadres intermitjos i se'ls carregava. I s'ha carregat en Ramon Simón i en Vallcorba. Es veu que és molt de gest, perquè m'havia arribat que en Vallcorba es jubilava, aprofitant doncs, una conversa que hi havia un altre membre de la mesa, que habitualment negociem amb ell, que també es jubila. O sigui que ha destituït dos directors generals, un dels quals ja en principi s'havia de jubilar. Llavors, la veritat és que crec que ha entès que ha fet una pífia important, que no s'esperava d'una persona que en teoria tenia talla política i una sensibilitat per l'educació, i el més digne que pot fer és plegar.
Públicament no ha demanat disculpes. No sé si a vosaltres us les ha demanat a través d'alguna carta, algun missatge, algun algú, o no? No hi ha hagut comunicació.
No, de fet, des que vam demanar la dimissió, que va ser arran d'una nova retallada, que era la no reducció de l'horari lectiu de majors de 55 anys, sumat a tot el llistat de greuges d'un any de govern que ha estat caracteritzat per la seva inutilitat, ha fet tantes millores com les que havia fet l'administració del 155, doncs la veritat és que la relació ha estat escassa amb el conseller. No hem fet cap reunió més i tampoc se'ns ha adreçat. De fet, el que ha fet és, han dit que les declaracions estan tretes de context, però si les contextualitzem són molt pitjors del que es veu a les imatges.
Doncs veurem, veurem no, em sembla que veurem poca cosa. En tot cas, aquesta és la petició que s'ha fet des dels sindicats, des de la totalitat dels sindicats,
Sí, de la Junta de Personal de Terres de l'Ebre.
Dimissió del conseller Josep Bargalló. Ramon, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i veurem si finalment es produeix, que bueno, ens sorprendria, però bé, en tot cas esperarem. Que vagi molt bé.
A mi, la veritat és que em sorprendrà que no ho faci, perquè la cosa és prou greu.
Doncs a veure qui se sorprèn abans, vale? Quedem emplaçats, que vagi bé.
Molt bé, Cano, moltes gràcies.
A veure.
L'agenda del cap de setmana.
Doncs veurem com acaba aquesta història. Mentretant, nosaltres ens encarem ja, ens posem de cara al cap de setmana i el que fem és començar a mirar activitats que es poden dur a terme aquests dies. I si us sembla, comencem per l'Empordà, Cristina.
Doncs tenim moltes propostes i per a tots els gustos aquest cap de setmana. Si teniu ganes de bona música, podeu anar aquest dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Espai Ter de Torroella de Montgrí, on Spanish Brass presentarà el seu nou treball anomenat Mira si hem corregut terres, un projecte amb la col·laboració de Carles Denia i música de Ramon Cardo. Ja arriba la tardor i amb ella les campanyes gastronòmiques, que ens encanten, sobretot en Daniel, eh? Si teniu ganes de posar-vos les botes, també a Torroella de Montgrí podreu gaudir de les propostes dels restaurants que participen a les jornades gastronòmiques de la Poma, sempre maridat, això sí, amb un bon vi de l'Empordà. I a més, si teniu ganes d'endinsar-vos al món de la reposteria, podeu participar al show cooking de postres de poma que es farà dissabte, 11:45 del migdia, a la plaça de l'Església de l'Estartit. I també ha engegat el Palamós Gastronòmic, amb magnífiques propostes dels restaurants del municipi. I per amenitzar-ho, hi haurà diumenge a 12:45 del migdia un concert amb les Mediterrànies. I si sou fans del peix blau, no us perdeu diumenge la festa de l'anxova de l'Escala amb la presència de Montserrat Carulla, Maria Rosa Ros i moltíssimes tapes per degustar. Ja ho sabeu, aquest cap de setmana parça els dits. Bon cap de setmana.
Igualment, Cristina, ens els llaparem. Menjarem el millor que podem i molt bé que ho explicarem. Bona nit. I ens anem cap a l'Empordà, ja hi tenim a l'Ivan Fernández. Ivan, què tal? Ai, cap a l'Empordà.
Cap a l'Empordà.
Hola, què tal? Sí, no, cap a l'Empordà no. Ja li agradaria a ell, però està més allà al Garraf.
Ah, sí, allà a l'abocador, sí. No, perdó,
Endavant,
Ivan.
Ai, sí, vale. Sí, no, és que dubtava entre la Isabel o jo, com que parlaves amb ell i no parlaves amb mi.
Jo sempre no, parlo amb la Isabel.
Ha dubtat quan has dit abocador, eh? Sí. No és per res, però no sé si estàs insinuant alguna cosa.
No insinuo res. En tot cas, aquí al Garraf, al costat de l'abocador, hem de començar fent referència al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, el Festival Internacional de Catalunya, que es celebra justament aquí, a Sitges. Una nova edició que va començar ahir, es va inaugurar ahir, i que s'allargarà fins al proper 13 d'octubre. Per tant, aquest cap de setmana hi ha moltíssimes coses a fer a la ciutat. 12 hores de projeccions diàries, per exemple, com sempre, a l'Auditori Malià, al Retiro, al Prado, al Brigadun o la Sala Tramuntana. Però a més d'aquestes projeccions, doncs també hi haurà tallers, exposicions, taules rodones. En tot cas, trobareu tota la informació i també podreu comprar les entrades a la mateixa web del festival. Més propostes, perquè també arriba la primera edició del Festival Jazz and Blues a Vilanova i la Geltrú. La Daurada acollirà aquest festival on, a més de música, es podrà gaudir també de gastronomia i d'activitats tematitzades. El festival començarà demà a les 11 del matí i s'allargarà fins les 3 de la matinada. Les entrades encara es poden comprar al web, queden poques, però encara es poden comprar a la web de la Daurada Beach Club. I acabem, per cert, recordant que encara sou a temps de poder visitar l'exposició Refugiats per què? Una exposició que acull Sant Pere de Ribes. L'exposició va a càrrec de Fundipau i servirà per entendre una miqueta més la crisi dels refugiats i la necessitat d'acollir. Tothom que vulgui visitar-la, l'exposició està oberta de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 a 10 de la nit al Centre Cívic de Ribes. Per tant, aquestes són les propostes per aquest...
T'has sobrat la frase.
Això és l'efecte de la tèrmica del bocador.
Exacte. Que maco per això el Garraf. Conyes a part, eh? I Sitges...
I tant.
Sitges, sí, fent el festival, fent quan fèiem la tarda. Sí. Per cert, tenim una amiga que ha vist el Lannister de Joc de Trons i li ha dit Welcome to Catalonia. A l'ascensor se l'ha trobat, fixa't. Quina privilegiada. Com que vaja. Que t'importa poc, no?
Home, Jocs de Trons, no.
Adéu, passa.
A veure, anem cap a les Terres de l'Ebre. Judit Castells, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Què tal i què fem aquí a les Terres de l'Ebre, Judit?
Doncs mireu, aquest cap de setmana en posta acull la primera edició del VAC, el Video Art Game, l'únic esdeveniment cultural de Catalunya sobre videojocs i art digital. Hola. Amb l'objectiu de fomentar el món del videojoc des de la vessant més cultural, allunyant-se de formats més convencionals com són les festes.
Hola, Daniel,
saps
perfecte.
Daniel, endavant, eh? Si no...
Hola.
Moment, que està la Judit, eh? Un moment, Daniel.
Ara venim amb tu.
Sí, espera't un moment. Gràcies, xato. Endavant, Judit, que t'escoltava amb atenció.
Val. Durant els dos dies del VAC hi haurà exposicions, tallers, xerrades, una taula rodona per posar en valor el paper de la dona en el món dels videojocs, també hi haurà projeccions documentals i un concert amb efectes especials. Aquest cap de setmana, a més, també se durà a terme el cap de setmana Ibèrica, Alcanar, Tivissa, Gandesa i a Vinebre. Una proposta plena d'activitats gratuïtes pensades per a totes les edats, una manera divertida d'apropar-vos als ibers. Hi haurà també reconstruccions històriques, tallers d'experimentació, visites guiades i teatralitzades, exposicions i tastos de menjar i beguda ibèrica. Ara sí, Daniel, que això t'interessa. I a Tortosa també estaran de celebració amb Cel Obert, un festival d'intervencions efímeres que se situa en pat... Ara no diu res. Se situa en patis d'edificis amb un alt valor patrimonial. Un festival que consideram a Tortosa de Tapes, on s'oferiran tapes acompanyades d'un quinto o canya Estrella d'Am per 3 euros i menús especials i d'altres per 25.
Aquest cap de setmana la Judit ho té gratis, saps?
Per què?
No, per dir la marca, home, clar, que sembla home. Que et patrocinin.
Estrella d'Am.
No passa res. És perquè si no us agrada, doncs no agafeu aquestes tapes perquè és el que hi ha. Acompanyament.
Molt bé.
Ah, molt bé. Ja estàs?
Sí, ja estic.
Molt bé. Judit.
Adéu. Judit. Què?
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests mesos al Far, eh?
Igualment.
Plaer. Que ha estat un plaer treballar amb tu.
Igualment. A tots.
Ara no ens...
Ara no ens posis a parir perquè vés a saber si d'aquí uns mesos et toca tornar.
Sí, perquè tal i com van les coses aquí no...
Mesos o d'aquí dues setmanes, que això va així.
Ah, vale, que no t'acomiado gaire, llavors.
Bueno, doncs fins aviat, no,
vinga, per si acas, sí.
Fins aviat. Bueno, escolta, m'ho dius com si fos una penitència, eh? Xata, tampoc no ha estat tan horrorós el tema.
Ah, no, que va, ah, que vale. Si jo torno estaré contenta, eh?
Ah, vale, tant. Així m'agrada. Molt bé, Judit.
Adéu, bon cap de setmana.
Adéu.
Ara sí, Daniel, ja pots saludar. Hola?
M'he colat. Hola, què tal? M'he colat així directament, sense problema.
Bueno, hola, si em sent.
Escolteu, propostes totes per diumenges, les que us proposo per aquest cap de setmana. Primer farem la part mediambiental, perquè hi ha neteges a platges de la Costa Daurada. Per exemple, diumenge a les 9 del matí, a la platja de l'Arenal de l'Hospitalet de l'Infant, hi haurà neteja tant a la mateixa sorra com també al fons marí. Per tant, si sou submarinistes, doncs apunteu-vos en aquesta iniciativa. Hi haurà una neteja més familiar, en aquest cas, a la platja del Regadal de Cambrils, al costat mateix del Club Nàutic, a partir de les 10. Tot això per fer gana, perquè d'una banda a Cambrils encara estan en plenes jornades del calamar, per tant, doncs, hi ha 34 restaurants que participen oferint menús gastronòmics i també s'han sumat 3 bars en aquesta ocasió, per tant, també un augment de la participació potenciant el calamar. I per cert, si diumenge doncs voleu una cuina segurament més tradicional, més dels pescadors, podeu adreçar-vos al barri Mariner de Tarragona, al Serrallo, perquè ofereixen una nova edició dels tastets, 6 tastets, vi, gelat i cafè, per 18 euros per persona. Vaja, que podreu tastar des de romesco, all cremat, espineta amb caragolins, molt típic de Tarragona, sardines amb escabeig, bueno, plats típics dels mariners, doncs, que seran diumenge, que es podreu provar diumenge al Serrallo.
Ara anem a saber el preu del peix, però abans és veritat que m'he saltat les comarques barcelonines, Isabel, que...
Ah, clar,
que...
clar.
Doncs mira, ja ho has fet, sí, tampoc importa... perquè
sí.
Ja ens va bé, perquè en Daniel parlava ara de calamar, doncs que sapigueu que aquí, Arenys de Mar, concretament, també comença el calamarenys. De fet, ho fa aquí, d'aquí poquetes hores, a les 8 del vespre, dona el tret de sortida a aquesta nova edició del calamarenys. Avui tenim la mostra gastronòmica a la zona nova coberta, amb tapes de calamar, tot amenitzat amb la música de Nomada Duo, així que us animem a tots els que us passeu per Arenys de Mar i comenceu a gaudir d'aquestes jornades gastronòmiques que comencen avui. I recordeu, el Tara Oceans està aquest cap de setmana a Barcelona, per tal qui el vulgui visitar, inscripcions prèvies, però aprofiteu l'ocasió.
Doncs vinga, menjar calamars a l'Arenys i a visitar el vaixell oceanogràfic i a saber quin preu està el peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
Doncs anem a fer aquest preu del peix, per saber a quin preu tenim el peix. Daniel, on anem avui?
Estem a l'Ametlla de Mar, estem al moll de descàrrega de la confraria de pescadors, que ara mateix ja no hi queda cap embarcació, perquè ha finalitzat la subhasta, per tant ja podríem dir que tenim el peix venut per aquesta setmana i anem a veure com ha anat a nivell de preus amb un dels subhastadors, amb en Ramon Margalef. Ramon, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda.
Com ha anat la setmana a nivell de preus aquí a la llotja de l'Ametlla de Mar?
El dimecres vam tindre una mica de vent i van sortir poques barques. El preu tendeix a baixar. Ara ja és fàcil comprar més peix, que abans, el mes d'agost i juliol, era inaccessible. El peix de palangre, per a fer el forn, podríem trobar una dorada entre 25 i 27 euros quilo, una bona dorada, la dorada que passa del quilo per a fer el forn. La dorada més petita, que faiga 250 grams, la trobem entre 6 i 7 euros. El moll oscil·la entre 2,5 i 3, és un bon preu. El moll fadrí, per a fer una frigideta, que jo l'aconsello perquè és molt bo, també està al mateix preu. La gamba grossa va 60, a 44 la segona, a 38 la tercera, i a 25 la quarta, gamba roja, gamba bona. Hi ha la gamba blanca que aquí s'engafa prou, que també es pot comprar a millor preu que fins ara anava, perquè podem comprar una gamba grossa blanca entre 18 i 22 euros i la segona tria, que també està prou bé, entre 10 i 15 euros.
Per tant, estem parlant de preus que ja són una mica més accessibles per a totes les butxaques. Almenys aquí, ja, quan els compradors ho compren, doncs ja és un preu més baix. Eh? Això també, Ramon, ara ens posaves alguns exemples de preus, algun crustaci, també algun peix. Què és el que més s'ha vist esta setmana aquí a la confraria de pescadors? Quines són, per exemple, avui divendres, què és el que més ha entrat a nivell de caixes, per exemple?
Avui ha entrat una barca de xarxa que ha agafat 600 quilos de llissa. Llissa grossa. La llissa és un peix que realment no està ben apreciada. De fet, l'ha venut a 1,30 € el quilo. Però aquesta llissa, que té una taqueta groga al costat de la ganya i el capet, aquesta llissa que diem jo barrera, ben cuinada, se pot fer al forn i quan les butxaques estan fruixes no deixa de ser un menjar, perquè els pescadors, si la valoren els pescadors, que són els que saben menjar més peix, és que és bona.
Perquè a vegades mos passa, Ramon, que anem a la peixateria, trobem un peix molt seleccionat, no trobem aquestes espècies menys comercials, i pensem que tota la resta pues, és peix que no cal ni mirar-se-li, al contrari. Són peixos que a vegades els queden als propis pescadors perquè són molt bons, el que passa és que no tenen el valor comercial que potser haurien de tindre.
Bueno, és que molta gent compra pel preu. Per exemple, la tripa de la tonyina, que abans no se la menjava ningú, se la menjaven només els pescadors. I ara la tripa de la tonyina ja es troba al mercat i si tu vols menjar butxi l'has de pagar 6 euros quilo, quan abans ho tiraven. Com això les espardenyes. Fa més de 20 anys les espardenyes, que nosaltres diem els pastissets, era un peix que no estava apreciat. Avui es cotitza 80 euros quilo, les poques espardenyes que s'agafen. Lo rap, ara comença a estar apreciat, i aprofito d'una cosa. Comencem la setmana que ve la diada de la rossejat, el dissabte que ve, i el peix per a fer rossejat, rates, lluernes i morulla, o cranc o galera, va a menys de 3 euros quilos. Per tant, preparem el morter, preparem les picades i preparem per menjar bons arrossejats.
Així ho farem, gràcies, Ramon, perquè la setmana vinent en parlarem. Mm-hmm. Jornades astronòmiques del peix, de la llotja i de l'arrossejat aquí a l'Ametlla de Mar, a la confraria de pescadors.
Doncs així tenim el preu del peix aquí a l'Ametlla de Mar. Gràcies, Daniel, que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Igualment. Doncs, merescut descans per l'equip del Far aquesta setmana. Ens prenem dos dies per posar els papers en ordre i dilluns a les 4 de la tarda tornarem altre cop a estar a la vostra ràdio local amb la voluntat de seguir promovent aquest amor i aquest sentiment pel mar i la Mediterrània, que la tenim a tocar de casa i que val molt, molt la pena conèixer molt més del que la coneixem. Gràcies a tots per la vostra atenció, que passeu un molt bon cap de setmana. Fins dilluns a les 4.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Dissabte 5 d'octubre a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroí, concert presentació del Premi Espaiter de Música 2019. el quartet de vent Spanish Brass són els guanyadors de la segona edició del Premi Espaiter de Música i presentaran el seu darrer treball Mira si hem corregut terres, acompanyats del cantautor Carles Dènia. Dissabte 5 d'octubre a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la festa de l'anxova.
El 6 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or, la degustació popular d'anxoves i la cantada de veneres amb moreig de mar.
A més, del 27 de setembre al 6 d'octubre, la ruta de la tapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala?
L'anxova!
Torna-lo a tocar, Sam, el programa de música nostàlgica de Ràdio L'Escala, cada dissabte a les 11 i cada diumenge a les 12.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:45 a 2:00, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.